Dimarts, 5 de la tarda.
Helena, hola.
Puerta abierta.
Barri de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat.
Helena, hola. Com estàs?
Bé? Helena Turaba, 46 anys, guia turística. Viu a Catalunya des del 2003. A Bielorússia va passar un any i mig a la presó per una acusació falsa.
Passeu, sí.
Helena, havíem de ser a la seu provisional de l'associació Resam, però allà hi treballa gent, i hem vingut a casa teva a fer l'entrevista. Explica'm què és l'associació Resam, quan la vau crear i per quins motius.
Sí, Resam significa junts. I sorpresa és que al mateix temps les associacions amb el mateix nom van sorgir en diferents països també. I es diu Resam també, junts. Arrels d'aquesta associació són des de fa 4 mesos, quan van començar aquestes represàlies a Bielorússia. Abans d'eleccions encara era en juny d'aquest any, quan van agafar un dels candidats al president, el Babariko. Doncs, i nosaltres, els bielorussos de tot el món, van ja seguir la situació que estava passant a Bielorússia. I és la primera vegada que nosaltres vam fer com una mena de crit que ens vam organitzar-nos la primera vegada. I van fer accions de solidaritat a tot el món per fer una crida a la societat, perquè sàpiga la societat que existeix un país en el centre d'Europa que la gent només vol elegir, només vol tenir una llibertat de triar el seu president.
Al vostre perfil de Twitter us presenteu com Associació Resam de Bielorussos a Catalunya, àmbit cultural, però abans de tot principis democràtics a Bielorússia en contra la dictadura de Lukashenko. Tu, Helena, de quina part de Bielorússia ets i com descriuries aquest lloc per a aquells que no hi hem estat mai?
Jo vaig néixer a Pinsk, que és a prop de la frontera amb Polònia, més o menys a 100 quilòmetres de Polònia i també amb Ucrània, però després vaig passar molts anys a Minsk amb els meus germans, perquè els meus germans van passar-hi a Minsk, doncs les meves filles van néixer a Minsk també.
Com és Minsk?
És una ciutat molt gran en sentit del territori, primer, perquè és, per la gent és la mateixa quantitat que sí, com a Barcelona, són 2 milions, però és 3 vegades més gran. Té uns bulevards i unes avingudes molt àmplies. Té uns parcs molt grans, molt verds i és molt net. La primera cosa que impressiona quan vas a Minsk, que és la ciutat molt neta, que tu no pots sortir al carrer i trobar-te amb un paper. Has d'agafar aquest paper i posar-lo a la papereta, per exemple. És la típica mentalitat també bielorussa, que es pot ser perquè tant anys de dictadura d'una manera, però és la mentalitat que ja és nostra cultura. Ja som així.
Molt... A nivell arquitectònic? Que destacaria?
No, perquè després de la guerra, de la guerra segon mundial, Minsk va destruir totalment. No va quedar, les restos que van quedar, jo crec que són, pot ser 5%. És nova i es va construir als temps de Stalin i una mica després.
Per tant, una arquitectura soviètica
semblant a Franco. Així militar.
Què recordes dels teus anys d'infantesa i d'adolescència tant al poble on vas néixer com a Minsk? Quin era el tipus de vida? Perquè quants anys tens tu ara?
46.
Alexander Lukashenko en porta 26,
sí,
al poder, encadenant mandats. Per tant, durant 20 anys de la teva vida tu només has conegut un president.
Sí. No, jo recordo encara, jo recordo anys soviètics, recordo molt bé, perquè l'escola jo vaig passar, jo recordo anys de quan va venir Gorbachev, jo recordo que jo tenia més o menys 12 anys, 13 anys, i ja estàvem com a punt de tenir la possibilitat d'obrir la boca. Jo recordo molt bé que jo vaig a la meva escola, vaig a denunciar a una profe que ella va pegar i donar cops als nens. I això era un escàndol. I després tots els nens van dir el mateix i ella va ser... Aquesta profe ja no va quedar-hi més. I això era un cas revolucionari, per exemple. Perquè abans tu havies de callar, amb boca tancada i mai pronunciar res. I van començar com aquests anys d'una mica
Obertura.
Obertura. Van començar, però no va durar perquè després van venir anys quan la Unió Soviètica es va... Quan aquesta torre babilònica es va desaparèixer, però per nosaltres, pels bielorussos, no ens va significar res en bon sentit.
Explica'm per què.
Doncs el que diria jo que... La gent no estava preparada per a tenir aquesta llibertat, el que penso jo, després de caure aquest mur soviètic. I nosaltres només ara comencem a fer que aquest mur es caure. De fet, aquesta cançó que tenim d'una versió de l'Estaca Catalana, però la versió es diu que és el mur de la presó que s'ha de caure. La traducció és una mica la versió diferent, però és la mateixa cançó.
Hem de dir que durant les protestes i les manifestacions a Bielorússia s'ha fet una versió de l'estaca de Lluís Llach, no? com a emblema d'aquestes sí. manifestacions.
Jo no sabia, una vergonya que jo va saber d'aquesta cançó, només en, jo crec, en juliol.
Com descriuries la manera de governar de Lukashenko, Helena?
És autocràcia. És que ningú pot fer vaga en contra del president. Ningú pot pronunciar-se en contra del president. Ningú pot parlar lliurement. Ningú pot sortir al carrer i dir coses. Tampoc en aules de classes, per exemple, com estudiants i tot això, a ningú lloc. Has de tancar la boca i és així. Jo vivia així també, però després vaig venir a Espanya i vaig trobar altra manera de viure, però després, fa un any, jo vaig fer sorpresa quan vaig tornar a Bielorússia i vaig trobar a Bielorússia ja diferent, canviada.
Quedem-nos en aquesta part, vivies allà, perquè has dit no podies obrir la boca, perquè tot allò que era considerat dissident, entenc que era castigat. A tu què et va passar exactament?
En el meu cas no era cas polític ni res, però jo el que vol dir, perquè abans de tot he de dir que jo vaig... jutjada i empresonada, com dir-ho correctament?
Jutjada i empresonada.
I empresonada, i a mi m'han donat 10 anys de presó per cosa que mai vaig fer. Però el que vol dir que a Bielorússia qualsevol persona podia, i encara segueix pitjor, pot ser empresonada per qualsevol pretext. Jo, en el meu cas, era per la meva neboda, que tenia 24 anys, doncs, en aquella època, que era fa 12 anys o 13 anys, doncs ella va venir a Espanya, va passar aquí una setmana i després d'això que ella va denunciar-me com si jo li volia fer esclava. Ella va passar només una setmana aquí i jo tenia totes les proves que ella estava en la meva casa, que ella utilitzava el meu telèfon cada dia, trucava des del meu telèfon. Però quan jo vaig venir a Bielorússia, a mi em va posar a la presó i no volien escoltar res d'això.
I em deies que allà qualsevol persona pot anar a la presó, ja sigui per dissidència política o per altres motius.
Per exemple, ara els presos polítics no són polítics molts d'aquells, són econòmics, perquè busquen qualsevol excusa per posar-lo a la presó. Doncs és una mena de la presó sobre la gent per mantenir-los...
Controlats, no?
Controlats, sí. I aquest cas va acabar que jo vaig sortir després d'un any i mig. Jo vaig tenir sort a la premsa que aquest cas va sortir a la premsa. I després, tot legat, van investigar, van anar a Espanya. Jo vaig tenir molta sort i a mi van fins i tot pagar la indemnització, però això no passa mai. I després, quan van començar aquests fets a Bielorússia, jo, no sé, jo aquests 3-4 mesos, jo estic com tinc un deure, perquè jo sí que jo vaig veure on molta gent empresonat per coses que no...
Quina va ser la teva experiència a la presó? Què vas veure?
Jo vaig veure primera cosa que em va impressionar. Moltes dones maltractades, que van ser maltractades durant molt de temps, per exemple, anys, i després ella va a policia sempre i no passa res. I després ella dona un cop a aquest home i acaba ella a la presó. Coses així. Les presons estan... Estan tanta gent. Per tenir el país aterroritzat, el que fa és això. La gent, perquè la gent tingui por, era per això. Jo vaig veure que Bielorússia era una presó. I segueix encara una presó, encara pitjor ara.
I com deies abans, Helena, et sents en deute, no? Tu vas passar per una experiència molt greu, un any i mig a la presó, per uns fets que al final es van demostrar que no eren certs. I ara estàs en deute amb els teus compatriotes, no? Per això heu impulsat aquesta associació RASAM, que significa Junts, per intentar contrarrestar fora de Bielorússia doncs el poder de Lukashenko, no? Per fer pressió perquè acabi plegant.
Jo al principi no pensava, jo no sabia. Jo, el que passa que jo no podia ni dormir ni menjar sense fer qualsevol cosa que estigués connectada amb Bielorússia per donar informació i tot això jo buscava. I jo no sabia que faria la part més gran d'aquesta associació. El que passa que jo he mantingut, pot ser, més pes en tot aquest cas, i doncs després jo vaig entendre que era per això. Perquè ve de dins i ja no pots fer res.
Quants anys portes aquí a Catalunya, Helena?
En total són 17 anys.
I vas arribar per començar una vida nova?
Sí, per començar una vida nova, perquè vaig divorciar-me amb el meu marit, vaig tenir dos filles i volia canviar la vida. I en realitat buscava més llibertat.
I tenies clar que volies venir a Catalunya?
No tenia clar. Era coincidència, que jo vaig venir només per passar vacances i em vaig quedar. Vaig conèixer una persona i després vaig quedar-me.
I vas començar a treballar? De què?
Sí. Jo treballava, al principi com tothom, treballava una mica de la cambrera, però després de l'agent immobiliari molts anys. I després de guia turística. I fa 5 anys jo vaig entendre que volia saber-ne més de la història i vaig entrar a la Universitat d'aquí de UB, de Catalunya, i estic acabant la carrera d'Història de l'Art.
A la Universitat de Barcelona,
sí,
no?
Sí. I després em vaig casar i el meu marit, el que ell treballa, i jo puc estudiar.
I ara tornaries a Bielorússia si Lukashenko acabés plegant? Marxant?
Sí, i no només dic ara, jo ho estic dient un any, fa un any, perquè jo conec el meu marit des de fa 4 anys. Ell és rus. I any passat nosaltres vam anar a Bielorússia. Ell va anar la primera vegada, i jo després de 10 anys. I nosaltres vam quedar boca aberta, en alguna manera, de dir-ho, quan vam tornar, el meu marit va dir, Helena, mira, és que hem de vendre el pis que tenim i hem de buscar una caseta i anem a viure a Bielorússia. I jo em sentia feliç amb això i vam fer plans per anar, pensàvem en 2-3 anys, però no pensàvem encara que passaria aquesta cosa.
Aquest esclat del 9 d'agost, no? Gent ha sortit als carrers per denunciar el frau electoral.
Sí, ara segurament que no puc tornar fins que dictatura desaparegui, perquè jo ja estic fitxada en l'ambaixada i tot això, ja no puc.
Sí? T'ha arribat això?
Sí. Perquè al principi ells no sabien el meu nom i van investigar, van saber, van comentar, ja saben quin soc i tot això, i que per meva culpa i que torni a Bielorússia i coses així.
I les amenaces com les has rebut?
Per Facebook.
Les has denunciat?
No, per què?
Tu has perdut la por, igual que molts dels teus compatriotes que porten sortint al carrer des de l'agost.
Jo no tinc por. I la meva mentalitat ja és diferent. Jo quan vaig anar a Bielorússia i quan van passar aquestes coses de la presó, jo vaig ser diferent. I per què? Perquè la gent em deia, aquesta és una... A mi em deia espanyola. Espanyola està boja perquè diu coses i no es pot dir coses. Però any passat jo tenia que anar-hi per canviar el passaport, perquè amb 45 anys has de canviar el passaport i aquí no podia. I també volia veure la meva família, el meu marit volia veure la meva família, els meus germans i tot això. I durant aquesta visita la meva opinió sobre bielorussos ja va canviar. Jo vaig veure totalment diferent la gent, diferent mentalitat.
I els teus germans, la teva família, què et diu d'aquesta...
Estan participant tots.
També?
Tothom.
Perquè a Bielorússia tens... Quants germans sou?
Jo tinc dos germans.
Dos germans. I amb les seves famílies, per tant, és la família que et queda allà.
Sí. tothom. Els meus germans ja són més grans que jo, tenen 60 anys, però tothom, els seus fills, els seus nets, també ja surten al carrer tots.
Evidentment és un canvi de paradigma molt important després de tants anys d'un sí, mateix canvi president.
Canvi de paradigma. I això, la gent no sospitava que es produeix aquest canvi.
I una revolució, aquesta, la de Bielorússia, que té cara de dona.
Sí.
La líder opositora és la Svetlana Tijanovskaya, que va al capdavant i que continua prenent el pols al govern de Lukashenko.
Jo sempre he dit que Bielorússia és com una dona maltractada. És com si fos 26 anys maltractada i ara, després de perdre por, vol denunciar el seu maltractador. I aquesta revolució té cara de la dona perquè totes les dones surten i sortien els primers dies amb flors que donaven als policies. Perquè volem ganar aquesta revolució pacíficament. Perquè quan hi ha dos homes, d'una manera, és sempre guerres. I nosaltres no volem guerra perquè som pacífics. Som la gent amb això. Assemblem a catalans en això, en aquest sentit, som molt, molt pacífics.
Ara som a casa teva i he vist que mantens molt el sentiment de pertinença doncs, a casa teva, al teu país, amb una bandera, si no sí, tinc mal entès, sí. Al balcó sí. Del teu pis d'aquí de Bellvitge, de l'Hospitalet, una bandera blanca amb una ratlla roja que la travessa de manera horitzontal.
I aquesta bandera, interessant.
És el símbol, no?
És el símbol. I Lukashenko va ser el president amb aquesta bandera. Però després ell va canviar la Constitució i va tornar a posar la bandera soviètica. I això és significatiu.
I també veiem en aquest menjador que ens acull, en aquesta entrevista, un quadre que ha fet la teva filla i que, vaja, també és molt explicatiu de la situació que passa al país, no? Veiem un Lukashenko en forma de panerola.
Sí, perquè tothom li anomenem panerola a Bielorússia. I la meva filla va fer aquest quadre perquè després de llegir, connectar-lo amb Metamorfosis de Kafka, que parlava sobre un home que mantenia la seva casa i un dia es va despertar veient-se panerola. I el que no volem ara mateix, els bielorussos no volem donar-li menjar a aquest monstre.
Doncs, Helena, moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa teva, per explicar-nos la funció i aquesta creació de l'associació Razam. Que tingueu molta sort en la vostra lluita per intentar aconseguir un país amb més llibertat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per vostre interès.